Sant Cugat a fons, amb Alba Triador.
Quan passen 10 minuts del punt de les 11 del matí del dimarts, ja ho saben, és moment de parlar de música. I avui, després de 4 setmanes sense ell, torna a l'estudi el mestre i professor Xavier Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Vam trobar a faltar fa 2 setmanes, Xavier.
Això espero.
Vam tenir, per ser un substitut de luxe, el
sí,
Carles Miró.
Sí, ho sé. Vaig escoltar el programa i va estar molt bé.
Vas veure que ens van recordar de tu,
sí,
eh?
Sí, em va fer una mica d'angúnia, eh? Tota aquesta primera part parlant de mi. Allò em van xiular les orelles, però...
No,
bé,
sí, van
molt
fer
bé. Us agraeixo
amb
molt
molta
tots, us agraeixo molt tots els piropos.
Agraïts queden. Avui sí, ens acompanya un convidat.
Ens acompanya el Jordi Picorelli. Ara parlàvem de si havíem de pronunciar Picorelli a la italiana o a la italiana o a la catalana. Picorelli
va bé.
Picorelli va bé. El Jordi Picorelli. Per què hem convidat avui el Jordi Picorelli? Doncs mira, perquè en aquesta secció nosaltres dediquem molta estona a parlar de música, a analitzar-la, a trobar-li els ets i uts a les peces, a la història de la música, no només de la música clàssica, sinó de la música en general. I vaig pensar que seria interessant que ens acompanyés algú que forma part del gremi de la musicologia. Per què la musicologia? Perquè la musicologia el que fan és pensar i analitzar la música, no necessàriament tocar-la, interpretar-la.
Però a més a més... El cas del Jordi,
el cas del Jordi
tenim
és
la
un cas,
doble vessant.
És un cas especial perquè, a més de la seva tasca com a musicòleg i la seva recerca, ell és director d'orquestra. Director de cor, director d'orquestra, i ha fet una llarga... està fent una llarga carrera des d'aquesta vessant. Aleshores, m'interessava molt algú que pogués combinar aquesta doble vessant de musicòleg, algú que parla de música, li encanta parlar de música, analitzar la música. L'Alejo Carpentier, l'escriptor cubà, deia: si hay algo mejor que la música es hablar de música. A ell li encantava, per això té una obra extensíssima d'articles en els que parlava de música, l'entusiasmava parlar de música. Doncs aquí tenim algú, benvingut Jordi.
Gràcies.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
I a més és el primer musicòleg que passa per aquesta secció.
És el primer, ja tocava.
Sembla estrany, oi?
Sembla estrany, sí, però...
Que a més, ens explicava Xavier, abans d'entrar en directe, que a més el Jordi és alumne, era alumne,
sí,
de l'Escola de
clar,
Música.
Sí, clar, els vincles són de fa molt temps, eh?
Moltíssim.
Molt temps, molt temps. Ell havia estat alumne de la nostra escola, a Sant Cugat, perquè ell de molt petit ja vivia aquí a Sant Cugat, no? Quan tenies un any, una
un
cosa
any.
Així. I ell és, jo crec, dels usuaris de l'Escola de Música més antics, perquè jo li vaig dir: tu estaves quan l'Escola de Música estava a la Casa de Cultura.
Quan
I diu, no,
teatre,
abans d'això, sí que és a la prehistòria. O sigui que ell en realitat estava a l'Escola de Música abans de que jo hi fos i tot, i jo ja fa molts anys que hi soc.
Déu-n'hi-do.
I aleshores, doncs, entrem en matèria.
Som-hi.
El tema aquest de la musicologia.
Perquè de què parlarem avui?
Mira, parlarem una mica, que ens ho digui el Jordi, de què parlarem.
Doncs, què ens portes, Jordi?
Parlaré, perquè sóc l'únic que ho coneix tot això, o pocs ho coneixen, sobre un compositor del segle XIX que es deia, o es va dir, Bernat Calbó, Puig i Capdevila. I és un compositor que va ser mestre de capella de la Basílica de la Mercè, nascut a Vic l'any 1819 i mort a Barcelona l'any 1880, vull dir que va viure ple segle XIX. I fent una mica buidat de l'arxiu dels Caputxins, vam trobar tot el seu llegat, i dintre de tota una sèrie d'obres que hi havia una obra que es deia, portava per títol Sinfonia a quatre partes, homenatge a Beethoven. Uh-huh. Això em va suscitar interès com, com una sinfonia a finals del segle XIX, feia homenatge a Beethoven, amb un estil una mica estrany, i vaig pensar bueno, que mereixia indagar una mica sobre aquesta obra, i va ser el meu projecte final de màster, i després també vaig poder fer una transcripció de tota aquesta partitura, d'uns manuscrits que hi havia diferents manuscrits, i vaig fer una transcripció, i va ser també el meu projecte final de carrera de direcció.
Era una figura desconeguda fins aleshores, o força desconeguda, Jordi?
Bernat Calvó, no, va ser un compositor molt important en l'època, va escriure un Tedeum, que va ser interpretat per la reina, quan va venir la reina d'Espanya a Barcelona en aquell moment. Va estar interpretat a Roma, es cartejava amb Gevaert, que era el director del Conservatori de Brussel·les, es cartejava amb el comte de Murphy de Madrid, vull dir, tenia un càrrec bastant de poder dintre del que seria la música en aquell moment, estava molt ben considerat, el convidaven a formar part de tribunals d'oposicions, va ser el president de la Societat Filarmònica de Concerts, vull dir, va ser una persona influent dintre del...
Tot una figura, podríem dir.
Tot una figura en el món musical barceloní i un compositor reputat. El que passa és que després de la seva mort, com moltes vegades passa, la música queda en l'oblit, i el compositor també.
I la teva tasca ha sigut una mica tornar a recordar la seva música, també, d'alguna manera.
Fer-la reviure o fer-la viure per primer cop, perquè en aquest cas la sinfonia aquesta es va presentar en un concurs de les festes de la Mercè l'any 1877, i no va guanyar. Com que no va guanyar, doncs, bueno, la partitura era inèdita, no es va arribar a estrenar mai. I jo vaig poder descobrir per què es va fer aquesta sinfonia. Clar, quan vaig veure la partitura no hi havia res que es presentava en un concurs. Tot això va ser un procés d'investigació, d'anar a arxius, d'anar llegint, buidar diaris, buidar, bueno, tota la hemeroteca.
Quant de temps es necessita per reflotar tot això?
Més que temps, es necessita ganes. Aviam, temps vas fent, vas trobant coses, una cosa porta l'altra. Si descobreixes una coseta, t'estimula per anar buscant més. A vegades l'atzar, vull dir, com comences? Perquè et cau una cosa a les mans i dius, ostres, això potser per aquí. I després, sobretot, tenir contactes que tenen experiència, i diuen, mira, anar-ho comentant, diu, mira, potser per aquí trobaràs coses, potser per allà. Sobretot és posar-ho sobre la taula i comentar-ho amb altres musicòlegs, perquè aquesta feina és molt solitària, però sol no s'arriba enlloc. S'ha d'anar dialogant i l'experiència d'un que reverteixi també en el projecte de l'altre, s'ha de fer molta més xarxa.
Sí, el que a mi em sembla apassionant de tot aquest món de la musicologia és aquesta vessant Sherlock Holmes, de detectiu.
De detectiu.
Sí, perquè dius, vaig anar als Caputxins i vaig trobar uns manuscrits o uns no sé què i tal. Sí, però tot això demana una certa... un tipus d'intel·ligència molt especial que només el tenen la gent que fan aquest tipus de recerca, perquè jo, per exemple, que no tinc una formació musicològica, sempre he de demanar ajuda. Puc tenir intuïcions, perquè sabeu que m'interessa molt la música antiga, però no tinc una mecànica de com arribar a fer totes aquestes coses, perquè és molt difícil, perquè et fiques amb... de cop i volta has d'arribar a tenir una capacitat de deduir coses molt important.
Has dit l'ajuda dels detectius, de la música.
Dels detectius. A mi això sempre és una cosa que també tenen els historiadors, i sobretot quan es tracta de fets molt objectius, o després quan entres en el món de la interpretació ja tu pots interpretar-ho d'una manera o d'una altra, no sé, però quan es tracta de recuperar partitures, doncs és una cosa molt interessant com hi arriben, com investiguen, com van d'una cosa a l'altra, com això, una peça que es va presentar en un concurs, mai més se'n parla d'aquesta peça, no? I d'un compositor que està completament oblidat, perquè una cosa que voldria assenyalar és que el nostre país té una relació molt particular amb la... quan parlo del país parlo de la península. Una relació molt particular amb el passat musical. Això vol dir que és una relació bastant deficient. Hi ha països en els que com França, sense anar més lluny, la que tenen una relació amb el seu passat musical absolutament de... els consideren com autèntiques obres d'art i autèntics monuments. És a dir, que ho tenen a Versalles, hi ha un centre de recerca i d'investigació, és una cosa brutal, que està tot absolutament analitzat, tot, és a dir, tu pots saber-ho tot sobre la música del passat. Aquí tot és amb una sabata i una espardenya, i poden passar els anys, poden passar els segles, i hi ha compositors que després tu diràs, bueno, és que tampoc és, aquest senyor no és Beethoven. Bueno, no serà Beethoven, però és formar part del nostre...
De la nostra història.
De la nostra història.
I de la nostra història musical.
De la nostra història musical. I aleshores, per això, treballs com el del Jordi són molt interessants, perquè mica en mica són granets de sorra que van posant en valor tot aquest patrimoni musical, que és molt important. No serà de primer ordre a la història de la música, però sí que forma part de
és una petjada més en el camí.
És una petjada de la nostra història.
Cert, tot això que dius és molt cert. Falten també molts recursos, és una qüestió també de, com amb tot, no? La cultura en general se li dona una mica les engrunes, i de les engrunes la musicologia i alguna altra, no sé, disciplina artística, doncs queden ja una misèria, no?
Sí, en realitat acaba sent un caprici, com dius, és molt solidari, un caprici personal. Aquest se li ha ficat al cap a averiguar què passa amb aquesta
dèria,
amb aquesta dèria i tot. I aleshores, aquest compositor, que jo, per exemple, no en tenia notícia, és a dir, que no, ni l'he interpretat mai, ni l'havia escoltat mai, ni res de res, em sembla molt interessant. Per què? Perquè ens vincula directament amb la figura de Beethoven. I Beethoven, a part del ta-ta-ta-ta i de que era sort...
Del que coneixem...
Del que coneixem i tot això, doncs és un personatge molt interessant dintre de la història de la música, no per la seva qualitat, sinó perquè és un punt d'inflexió molt interessant en la història de la música, perquè és la reivindicació definitiva de l'individu, de l'individu expressiu, de la capacitat que té el músic d'expressar. Perquè no oblidem que fins a Beethoven hi ha una llarguíssima història que comença en el segle XVII d'intentar emancipar la música instrumental de la música vocal perquè la música sigui expressiva. Nosaltres anem a l'auditori aquí a Sant Cugat, ens assallem i toquen doncs música instrumental, com ara la creació de Haydn, que s'ha interpretat,
sí.
No? Bé, això a l'època estava molt ben vist perquè hi havia text. I com que hi havia text, això tenia una raó de ser, hi havia una raó lògica al darrere, una filosofia al darrere, i estava molt ben vist dintre del món de l'art. Però quan tu feies una peça que no tenia veu, que no tenia text, la música instrumental era només un entreteniment.
Un acompanyament, per dir-ho d'alguna manera.
Era com l'hilo musical. Era una cosa que estaven allà i que no tenia. Llavors, els compositors, després de molts esforços d'intentar expressar només amb música i vèncer el que un pensador de l'època deia, el Fontenelle, que deia sonata que vols de mi, no sé què m'estàs dient perquè no entenc res, a mi la música no em diu res si no hi ha text. Doncs tot aquest procés culmina amb Beethoven,
que és el punt d'inflexió,
és a dir, ja ho fan molts, però Beethoven és el que dona un cop de puny a la taula,
no?
I diu, escolta, sí, i que se li reconeix aquesta capacitat. Ja és ple romanticisme i per això crida molt l'atenció com tot aquest fenomen de Beethoven es va extenent per tota Europa i ara el Jordi ens parlarà una mica com arriba Beethoven a les nostres terres, no? A Barcelona, concretament.
Concretament, sí, perquè bueno, tot això que has dit és fantàstic. Jo afegiria també una qüestió que ja no és únicament des d'un punt de vista musical, que és el que fa Beethoven amb l'obra musical, pròpiament amb el fenomen sonor, sinó què representa també, no? Beethoven representa la llibertat. Representa la llibertat per què? Perquè no es deixa portar per el que hi havia hagut fins en aquell moment, no? El que estem sentint, per exemple, és l'Egmont, no? Doncs és el moment en què li tallen el cap, clar, és reivindica el màrtir, però que d'alguna manera allibera el poble. I ell té aquesta idea que fa l'himne de la novena, no? Demana que tots els pobles siguin germans, però clar, és una confrontació amb un antic règim que havia dominat fins a França, fins a la Revolució Francesa. Clar, ja és vist com un revolucionari, és vist com un llibertari, a part dels models estètics que Beethoven aporta. No és únicament el que fa Beethoven amb la música, sinó el que representa, no? Que representa una societat del segle XIX que s'està, de bona manera, enfrontant a un sistema que venia des de l'edat mitjana, no?
Sí, sí, sí. En aquest sentit, és apuntant això, i per què es posa tant de moda i se li dona tant valor a la simfonia. Això és molt interessant, perquè la simfonia és una formació en la que tothom és igual. És a dir, que hi ha la...
És el poble, per dir-ho d'alguna manera.
És la llibertat del poble. Llavors, els concerts per solista i... que el concert de violí de Beethoven és fabulós, té tots els grans concerts de piano, però la figura de la simfonia, en el que tothom queda igualat i tothom té capacitat d'expressar la seva veu, els
tothom
seus instruments, tothom és important, això ve de la Revolució Francesa, és a dir, és la égalité, és la fraternité, llavors això és una cosa molt interessant, perquè s'extén per tot arreu, és a dir, que és això que diu el Jordi, vull dir que hi ha un valor en el món simfònic molt, molt interessant.
Precisament, entrant en aquesta idea, podríem posar, si et sembla, Xavi, l'inici de la tercera simfonia.
De la tercera?
No, la tercera no la teníem, no?
No, bueno, la tercera, hem triat la cinquena. Sí,
la cinquena i la novena.
La cinquena i la novena, sí.
Doncs, bueno, és igual, la tercera simfonia va estar dedicada, ell, per escriure, estava dedicada a Napoleó. Napoleó, en el moment en què va d'alguna manera fer la revolució i... Posem l'inici.
Sí, posem la cinquena.
Això és l'arxiu conegut. Està molt bé. Bé, doncs això que escoltem és el primer moviment de la cinquena, però bueno, fent referència a la idea que apuntava el Xavi de la igualtat dels instruments, no? del que seria una simfonia en què tots els instruments són igual d'importants, i fent referència una mica al que apuntava de l'aspecte revolucionari, de l'aspecte llibertari que significava Beethoven, dir una anècdota, no? Una cosa que és molt coneguda en el món dels músics, però que potser molta gent no sap, que és que la tercera simfonia va estar dedicada originalment a Napoleó. Napoleó, en el moment en què es revoluciona contra l'antic règim.
Sí.
Però després, en el moment en què Napoleó es va autoproclamar emperador, Beethoven va dir, ostres, aquest no és l'home al qual jo havia dedicat,
no?,
aquesta simfonia. Aleshores va tatxar
aquella
la dedicatòria. La va ratllar de tal manera que va estripar el paper, pròpiament, i va dedicar-la a un gran home. La va dedicar a un gran home, sense posar-hi nom i cognom, sinó a l'ideal que representava Napoleó.
L'imaginari.
Revolucionari, exacte. A l'imaginari revolucionari. Clar, aquesta idea va calant en el poble. Beethoven, quan va morir, en el seu enterrament van anar-hi 40.000 persones, en els carrers. Mozart, que va morir 30 anys abans, va anar-hi 2 enterramors i un gos, perquè era un pobre desgraciat. Vull dir, com a persona va morir desgraciat. En canvi, Beethoven va morir amb tots els honors. Era molt estimat per tota la població.
Tot i això, la imatge a vegades que tenim de Beethoven és més aviat de malhumorat.
Sí, això és cert, eh?
De...
És cert, els investigadors i musicòlegs ara hi donen una explicació amb aquest caràcter. Van fer una anàlisi, una analítica d'un cabell de Beethoven que es conservava i van trobar un percentatge altíssim de plom a la sang, i això podria explicar la seva sordesa, el seu mal humor, el seu malestar constant, i es veu que és que dipositaven l'aigua en uns recipients de plom, etcètera, coses d'aquella època.
I anava a la salut.
Bueno, i això, aquí és curiós, vés a saber si és cert o no, però li
és
estan
cert,
buscant,
és cert,
se li va buscant aquesta explicació
aquest cabell,
aquest mal
aquest humor. Aquest cabell jo l'he estudiat molt, però resulta que un dels personatges que va venir a Barcelona a dirigir,
sí,
va dirigir la cinquena simfonia de Beethoven, I la segona, l'any 1881, és Ferdinand Hiller. Ferdinand Hiller és aquell que tenia els cabells de Beethoven.
Ah, molt bé, molt bé.
Vull dir, quan Ferdinand Hiller era petitet, era estudiant, va anar al llit de mort de Beethoven i li van tallar uns cabells. Carai. I aquests cabells han tingut un recorregut. Vull dir, en aquell moment formaven part d'aquest director molt important alemany. I aquest director molt important alemany va venir a Barcelona a dirigir Beethoven amb l'orquestra del Liceu. És una curiositat interessant, perquè va ser un dels primers que va fer sinfonies de Beethoven aquí a Barcelona.
Sí, d'anècdotes, clar, personatges així donen, hi ha un cabàs d'anècdotes, no? De Beethoven, n'hi ha moltíssimes. Per exemple, una que molt poca gent sap és que el seu pare el va presentar en públic, igual que havia fet el pare de Mozart, per tocar el piano, de molt jovenet. I el pare, perquè impressionés més, va dir públicament que tenia 6 anys, quan en realitat en tenia 7. Aleshores, Beethoven va estar durant molts anys fins gran pensant-se que tenia un any menys del que en realitat tenia. I aleshores, quan va veure...
Havia assumit la mentida.
La partida de naixement, i així se'n va adonar i es pensava que era un error, que aquella partida de naixement era d'un germà seu que havia nascut abans i que havia mort molt jovenet, i llavors va tenir un moment d'això, de cop i volta, pensar, descobrir que tenia un any més. Hi ha moltes anècdotes amb Beethoven. Potser podem escoltar una miqueta més de Beethoven per fer-nos a la idea, amb un altre moviment de la cinquena.
El Xavi ens diu que era parlava de la sordesa del Beethoven.
Sí, sí, era sord, però com una
tàpia.
Algunes anècdotes...
I també el mèrit, oi, no? També d'arribar...
Sí, això és una cosa que
vosaltres
costa...
Vosaltres potser sabreu millor, no? Dels que...
Sí, home, doncs imagina't, és com ser pintor i ser sec, vull dir que és una cosa així. El que passa que no és ben bé això, perquè no era sord de naixement. Llavors ell tenia la capacitat de tenir tot el so...
Ell havia pogut escoltar, clar, tenia amagatzemat
el
seu
cervell. Amagatzemat les seves neurones, diguem. I aleshores, com que el que treballa primer és el cervell, doncs ell podia imaginar tot aquell univers sonor sense cap mena de problema.
Escoltem la propera peça.
Aquest és el segon moviment de la mateixa sinfonia, de la cinquena. Precisament Ferdinand Hiller, quan va dirigir la cinquena sinfonia aquí a Barcelona, hi ha una anècdota que els músics van estar presos de pànic. Ell mateix ho escriu, de les seves memòries. Té un diatari de viatge que jo he pogut consultar i explica aquesta història, no? Que els músics estaven presos de pànic, tenien por de la reacció del públic, perquè diu, no entendran res.
No per la dificultat que fos interpretar la peça, sinó per la reacció.
Per la reacció del públic, perquè els mateixos músics deien, és que no, això no, no, no agradarà aquí, no agradarà. I bueno, van tenir l'experiència de presentar-lo davant del públic, i va acabar el públic aixecat, dels seients aplaudint entusiasmats, no? Després de la interpretació de la cinquena sinfonia. I ell va dir amb els professors de l'orquestra, diu, ja sabia jo que aquesta música agradaria.
Sí.
Però clar, ja ho va dir després, no? Potser abans no les tenia
totes. Abans no les tenia totes tampoc.
I és molt interessant que tots aquests concerts tenien un format que s'allunya molt del que és ara, eh? El moment en què es va fer aquest concert va ser un concert que va durar 4 hores.
Gaire com les òperes.
Sí, però en el que s'hi van interpretar 9 obres de Beethoven, una darrere l'altra, i en el que hi va haver moments en el que hi va haver en una de les peces un músic que es va perdre, que es va equivocar, perquè només havien fet un assaig, tot això ho feien 4 hores en un assaig, després aquí la gent es queixa que s'agem poc. I doncs imagina't l'època de
Beethoven.
Sí, no és que sempre fos així, però en aquest cas va ser així. Es va perdre i Beethoven va aturar la interpretació i va tornar a començar indignat des del principi de la peça, no des del principi del concert.
Ai, si no, el públic potser aixeca i marxa.
Aquestes coses passaven, però era un moment en què hi havia una relació molt diferent entre el públic i... Per exemple, el públic actuava una mica més com en un partit de futbol.
Més participatiu.
Molt participatiu. Participava molt, s'aplaudia en moments d'eufòria de la peça, la gent es posava a aplaudir. La gent xerrava durant el concert, aquesta cosa reverencial del silenci, de que tots ens posem nerviosos amb les iaies aquestes que agafen un carmelet per la tos,
sí,
i que van...
O el que té la tos, o
té la tos, i tot això. En aquella època tot això no existia, vull dir que era una cosa molt més com un concert de música pop o de música rock, en el que,
o de
jazz, que sents allà, els entregissaments de jazz que sents allà, els glaçons a dins
de la copa.
De la copa, d'això, sí, sí. Era una cosa molt, molt diferent, no? Potser el que podríem parlar ara, recuperar una vegada la figura d'aquest compositor català i escoltar-la una miqueta.
Sí,
perquè d'això en tens, d'aquest únic interpretació que se n'ha fet d'aquesta obra, en tens un testimoni.
Tenim un testimoni. Bé, de fet, és el testimoni que jo vaig tenir l'ocasió de dirigir a l'Auditori de Barcelona. Ara fa 3 anys, aquest maig farà 3 anys, ja. Va ser l'estrena. No s'havia tocat mai la música aquesta que està sonant, no? També va ser treballada de forma molt precipitada, perquè si ja és dificultós fer una música, dirigir una sinfonia coneguda, doncs és molt més difícil una sinfonia desconeguda, que ningú l'ha tocat mai, que no es
té cap referència.
Exacte, no es té cap referència. I a més, hi havia també un problema afegit, que és el material. El material és un material que no havia estat tampoc utilitzat mai, per tant, molta part dels assajos va ser també dedicats a corregir cosetes que no estaven
ben polides.
És normal, hi ha moltes errates, no? Quan es tracta d'agafar una partitura i posar-la en edició, van sorgint coses, i després de les revisions que acaba ja tenint una forma molt més acabada. La gran dificultat d'això va ser que partíem de 4 manuscrits diferents. Llavors estàvem contrastant aquests 4 manuscrits. També em va suscitar també molt interès el perquè un dels 4 manuscrits tenia un puny d'un altre autor, bueno, d'una altra mà. No era el mateix compositor que havia escrit aquella altra sinfonia. Era la mateixa música, però era una còpia. I això em va fer pensar bastant, diu, per què? Per què hi ha hagut una altra mà aquí, no? I és fruit de que el concurs on es va presentar, una de les bases era que no es podia presentar la música escrita pel mateix compositor, no sigui cas que el tribunal reconegués la cal·ligrafia musical i pogués d'alguna manera decantar-se per un o per un altre en funció de quines eren les preferències per amistats, no? Això s'havia de portar, la sinfonia s'havia de dipositar feta per un copista. Clar, això va significar, doncs, que ell estava escrivint la sinfonia i una altra persona l'havia d'anar copiant per presentar-la. Clar, en el procés de copiar es produeixen molts errors. I aquests errors, clar, me'ls vaig anar trobant. A més, és el procés de creació d'aquesta sinfonia va durar molt poc. Va durar des de finals del juliol fins a principis de setembre. En un mes i poc va escriure tota l'obra. Probablement tenia ja alguns esbossos fets anteriorment, no? Però pròpiament la instrumentació i l'elaboració de tota la sinfonia la va fer molt poc temps. Jo m'imagino que, com que ja tenia la intenció de presentar-se, a mesura que anava fent, l'anava passant al copista perquè el copista anés copiant.
Per avançar feina.
Sí, i no va fer una revisió profunda perquè hi havia coses, doncs, d'un manuscrit, que era el seu primer manuscrit, a la còpia, hi havia petits errors de còpia. Però també hi havia diferències de com si hagués hagut uns conflictes, diu, aquí com ho puc resoldre això? Devia canviar coses i hi ha compassos que no són exactament iguals a nivell d'instrumentació o que fa una proposta diferent. Però és clar.
I com et decideixes tu, Jordi, per tirar cap a una línia o cap a l'altra?
Prenent un criteri, sent crític i mantenint una coherència en aquest criteri. El que passa és que a vegades entres en conflicte perquè dius, prioritàriament posaré com a definitiva la segona versió, l'última, que és la teòricament revisada. Però veus que allà hi ha un error. Aleshores has de determinar si aquest error és un error de còpia o una altra versió. Clar, hi ha moments en què un entra en dubte i al final s'ha de prendre la decisió. Sobretot també mirant si aquell motiu, aquell dibuix musical ha aparegut abans o apareixerà després i com ho presenta. A vegades dona pistes, però hi ha moltes qüestions, per exemple, de l'articulació, que s'entra en conflicte, que amb un instrument fa una lligadura que abraça dos compassos i amb un altre instrument aquella mateixa música la fa lligant de dos en dos. Aleshores dius, de dues notes en dues notes, vull dir. Aleshores dius, què és el que ha de prevaldre? Aquesta manera o l'altra? I tot això al final acaba sent una aposta que és subjectiva i arbitrària. en funció també d'una mica
de la visió de la música.
És,
també,
exacte, és un punt de vista, és un punt de vista, no és la versió definitiva. I aquí entra en part la gran capacitat de ser intèrpret també, de trobar-me dirigint i dir, doncs mira, això ho farem d'aquesta manera. Per què? Al final acabes dient, perquè tinc aquests criteris, però perquè ho vull així.
Perquè a mi em sembla que així és millor.
Exacte, acaba sent una aposta personal, és la interpretació de tal persona o de tal altra, no? En aquest cas estem sentint...
Doncs podem sentir aquesta interpretació, sí, del Jordi Vigorelli.
Escoltem-la. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. És una música brillant, una música molt poderosa, amb instruments de l'època, de finals del segle XIX, no s'assembla res a la música que podia fer Beethoven.
Clar.
És un homenatge a Beethoven, però no agafa l'estil musical de Beethoven, perquè l'estil que predominava en aquella època, els gustos musicals, eren gustos molt italians. I això sembla més una obertura de Verdi que no pas...
Hi ha alguna raó que pugui explicar aquest homenatge a Beethoven dintre de la peça?
Hi ha raons. Els motius del per què un homenatge a Beethoven és una mica apuntat abans, no? Hi havia, en aquest moment, a Barcelona, hi havia moltes disputes polítiques entre carlins i monàrquics. I hi havia un moviment revolucionari, després va desembocar també amb altres moviments polítics o parapolítics, per exemple, els anarquistes. Hi havia molt
un símbol, no? Potser, sí. Politico-social.
Aleshores, clar, per què Beethoven? Clar, podria ser Beethoven des d'un punt de vista del que significa Beethoven com a ideal, com a imaginari revolucionari.
Sí.
Podria ser un homenatge a Beethoven des d'un punt de vista devocional, perquè també el fet, doncs, que tots els germans, totes les persones siguin germanes, com diu el text de Schiller, no? I que Beethoven agafa per fer la seva novena sinfonia. Clar, ell és una persona que treballa en l'església, per l'església, i pot tenir aquest aspecte una mica devocional. També podria ser per uns models estètics, però això ja no crec. Vull dir, jo no apostaria per aquesta.
És que és una hipòtesi, època en què la música i les arts en general i la política estaven molt entrelligats en qualsevol de les seves manifestacions, i és una mica com si ara hi hagués, això que explicaves a la tercera sinfonia, que ho va dedicar Beethoven a Napoleó i que després ho va tatxar, és com que ara un compositor, és un símil barat, si me'l permetreu, algun compositor contemporani dediqués una sinfonia
a Pablo Iglesias,
exactament, m'has vist venir.
Bon, sí,
i que quan estiguessin al poder
no cobrís
les expectatives, cobrir les expectatives a la societat actual és molt complicat, i aleshores doncs tatxés el Pablo Iglesias i posés doncs un altre, no? La veritat és que hi ha alguns compositors en el món de l'independentisme català que sí que s'han declarat, això en van parlar en el seu moment, quan en els voltants del setembre, de l'11 de setembre i de tota aquesta...
Quan parlàvem de l'himne dels Segadors, potser.
Dels Segadors i tot això, que el Salvador Brotons, per exemple, doncs havia fet una peça per l'11 de setembre, molt reivindicativa.
1714.
1714, es deia.
Es diu,
però som contadíssims els casos en els que actualment es relaciona la música clàssica amb la política.
Es van enganxar-se els dits, a més.
Més
val
no enganxar-se els dits.
No haver de fer aquesta tatxadura.
Jo penso que val la pena, si un està realment convençut, manifestar-ho i manifestar-ho des de l'art. La música i l'art en general no pot estar desvinculat de la societat, i si la societat té uns moviments, doncs la música també els té. De fet, els rappers d'avui en dia, la música més pop, està molt més posicionada. I sembla que el classicisme estigui vinculat a una part de la societat que seria més aviat la burgesia.
Sí,
que en dius,
una mica més elitista.
No toquem res, eh? Ara això no toca,
no enfadem a ningú.
És cert, és
cert. I no és això, eh? Vull dir, la música clàssica o la música sinfònica d'avui ha de ser una música jove que regeneri tots uns ideals i que vagi molt més enllà. si no acabarà sent morta. Acaba sent una cosa de museu, però de museu ranci. No de museu viu, sinó de museu allò decadent, no? I, bueno, això és el que jo, com a músic, no voldria mai que passés.
Segur que el Xavier està d'acord en això.
Absolutament d'acord, i de fet és una de les consignes en aquest programa,
intentem fer pedagogia.
Pedagogia en aquest sentit de que la música, especialment la música clàssica, s'ha d'anar adaptant contínuament als nous temps, perquè cada època ha de poder tenir una relectura dels clàssics. És a dir, que els clàssics són clàssics perquè tenen un valor fonamental per a l'humanitat, però cada societat contemporània en fa una lectura diferent de la societat anterior, i aquesta és la gràcia de la cosa, anar-se posant les piles amb això. Haurem d'anar acabant, em sembla, no?
Ja arriba l'hora, escolta.
Arriba l'hora. No sé, Jordi, si vols afegir alguna... alguna coseta més, que no pararíem aquí de xerrar.
Jo tinc paraules aquí,
clar, però... aquí quan algú li apassiona tot aquest món, aquí
si no, Xavier, mai. En una propera edició
tenim ocasió que ens acompanyi el Jordi.
Un altre programa convidadíssim.
Jo estic encantat de venir tantes vegades com calgui.
Afortunats,
ja ho crec.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Vicorelli, Xavier, moltíssimes gràcies.
Sí, vosaltres, i jo crec que per acabar la secció podríem acabar una peça que ha escollit el Jordi, que era el segon moviment de la novena.
L'escherzo de la novena, que és, trobo que és una peça magistral. Totes les sinfonies, però això dona una trempera.
Doncs ens acomiadem, si us sembla.
Ens acomiadem així.
Amb aquesta part de la novena sinfonia. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
Sant Cugat a fons. La vida és local.